Dones per la Història, el podcast que escriu la història amb veu de dona.
I comencem una nova roda del Dones per la Història, aquest espai en el que coneixem a dones que fan història per la seva vivència personal, per la seva feina o per algun fet que la situen en el transcurs de la història. I avui hem convidat a la Mònica Calvo, una premianenca i instructora de ioga. Com estàs, Mònica? Benvinguda.
Hola, bé, un plaer estar aquí, déu-n'hi-do.
Entres al Club de les Dones per la Història.
Que fort, moltes gràcies.
Nosaltres contents que estiguis aquí. Dèiem sí, instructora de ioga, ara en parlarem. Perquè no d'origen, és a dir, tu vas estudiar químiques, no?
Sí, jo sóc química, vaig estar treballant i exercint al CSIC durant uns 8-10 anys, però va arribar un punt on la vocació va estar per sobre i vaig veure clarament que necessitava un canvi de perspectiva, és a dir, jo no, em nodreixo molt del contacte amb la gent, de veure com puc ser útil de manera clara amb la gent, com puc impactar amb la gent, i amb la feina que feia, doncs potser aquest retorn no el tenia de manera tan immediata, no? Em dedicava a fer anàlisis ambientals per la Generalitat, l'ACA.
Sí.
Veia que, potser no, la gent ja sabia el que jo estava dient i ningú prenia cap decisió, no? A mi és el que més m'importa, no? Que la gent aprengui, aprenem tots a viure de manera més respectuosa, més humana, més digna.
Molt bé,
tot
molt
això.
Bé.
I, ostres, aquí sí que ho aconseguia.
Que bé. I aquest canvi com va ser? D'un dia per l'altre vas deixar la feina o vas començar a conèixer el món del ioga? Va ser la primera modalitat, el ioga, o vas començar per
alguna
altra?
No, mira, jo primer era professora de Tai Chi Chikun i em vaig treure el títol amb 18-19 anys, era molt, molt jove. Llavors vaig estar practicant, jo no tenia, sí que m'interessava, ja m'havia format com a instructora, però la meva feina la tenia pel davant.
Sí.
Vaig conèixer l'Àlex Costa, vaig estar practicant amb ell, ens vam fer parella, vaig treure el títol de professora de ioga, vam muntar el taller de ioga, llavors jo estava al darrere com ajudant amb tota la logística, la part així més econòmica, més de gestió, i va haver un dia, jo ja era professora, que em vaig fer molt mal al peu, em vaig caure, em vaig tenir una lesió, i allò no es curava. No es curava. Llavors va venir un llibre de l'Àlex Rovira, que es diu La bona sort, me'l vaig llegir, i me'n vaig adonar que què feia jo fent de química,
sí,
amb un munt de pors i tal, quan el que a mi em omplia realment era estar amb la gent i estar donant classes i tal. I llavors vaig decidir fer el canvi, vaig fer una carta al meu jefe i la lesió del peu va desaparèixer.
Ostres!
Va ser molt fort, va ser molt fort, va ser com, vale, has de caminar per aquí.
Com aquelles senyals, no?, que et dona la vida justament.
Que et dona la vida, no sé, suposo que hi hauria alguna cosa psicosomàtica o... Però realment el meu lloc està aquí al taller de ioga i no estava allà on treballava. Llavors va ser quan vaig decidir deixar la química. Però tota aquesta part d'espiritualitat, de creixement, ja feia molts anys que hi era.
Aquest és el perfil digital de la nostra convidada.
I si cerquem el nom de la Mònica Calvo a internet hi trobarem diferents enllaços en espais radiofònics, en mitjans com per exemple Catalunya Ràdio, Premià Mèdia i també entrevistes, una d'elles a la revista La Clau. A Instagram és molt activa amb el perfil del taller de ioga, el compte del centre que codirigeix conjuntament amb l'Àlex, que és la seva parella i també soci, és a dir, que ara en parlarem també d'això, Mònica, com es porta tot plegat aquest compte d'Instagram que acumula gairebé 2.000 seguidors on feu moltíssima difusió de la vostra feina. Ens explicaves al principi que justament el món del ioga també et va portar a conèixer la teva actual parella. Com es porta el fet de treballar amb la parella i compartir espai de feina i espai de casa?
Mira, per sort, les classes fa que no estiguem tan junts. És a dir, una està dins de l'aula i l'altra està fora. Dins la sala i l'altra fora. Amb la qual cosa, els espais en què ens trobem no són tants. Però sí que et diré que vam decidir fer teràpia de parella.
Molt bé.
És a dir, ho compartim tot amb l'Àlex. Compartim la vida familiar, compartim la vida social, compartim la feina, compartim l'afició, perquè un es dedica al ioga perquè sent passió pel ioga, si no, això no ho faríem, no? Faríem una altra cosa. Llavors vam veure que la cosa era delicada, perquè quan treballes feina es mouen moltes coses,
clar,
i més un projecte propi. Es mouen moltes pors, es mouen moltes maneres de fer, es mouen moltes resistències. I vam decidir fer teràpia de parella i vam fer teràpia durant 9 anys.
Déu-n'hi-do.
9 anys fent teràpia allà i jo crec que és una de les claus que fa que hi hagi aquesta harmonia, perquè hem après a comunicar-nos. Ens coneixem molt bé. Jo crec que l'Àlex és la persona que em coneix millor d'aquest món i jo sóc la persona que el conec millor amb ell per tot el que hem viscut, perquè el nostre dia a dia porta moltes situacions molt diverses, ve gent molt diversa, et presenten situacions... Bueno, et poses en... Hem passat la Covid, hem passat la crisi del 2008, la del 2010, hem tingut una filla... És a dir, ens hem posat en moltes aventures i ens han passat moltes coses.
Amb tot plegat, treballeu perfectament, no?
Sí, sí.
I el projecte segueix endavant amb tot aquest temps. Et volia preguntar també, com ara preguntàvem per les xarxes, també us heu adaptat a aquest salt tecnològic, no? El fet de fer-vos visibles també al món digital.
Clar, jo vaig aprendre com a emprenedora que o t'adaptes o et mors. I més amb els negocis locals. Llavors, has d'estar molt atenta a què passa en el món i adaptar-te en el món. Llavors, si el món es torna tecnològic, jo m'he d'adaptar en aquest canvi i agafar eines. En el meu cas, ha estat fer molts cursos per a emprenedors sobre xarxes socials, molts d'aquests que fa Pimec, que fa Comerç Premià, que ha fet l'Ajuntament, i allà m'hi veus, perquè ens hem de reciclar constantment. De fet, la sensació que jo tinc és que el món està canviant molt ràpid, molt ràpid. Llavors, l'esforç ha de ser per estar sempre dins de la meva possibilitat el més adaptada possible, perquè des del llenguatge no és el mateix com transmetem el ioga. Fa 15 anys que com l'estem transmetent ara, no hi ha el mateix interès. Fa 15 anys tothom venia pel mal d'esquena, ara tothom ve per ansietat. Llavors, clar, la societat està canviant. O ens adaptem o és que no podrem donar servei, perdrem el sentit. Llavors, bueno, fem tota aquesta tasca d'adaptar-nos, que no és fàcil, perquè ja tenim una edat.
Clar. Però és veritat, pel que deies, Mònica, que segurament us heu anat fent grans, els centres s'han anat fent també més grans, però també el públic que teniu cada cop també hi ha gent més jove. Per tant, també heu de trobar aquests canals per arribar a aquest nou públic, no?
Clar. Bé, hi ha molts tipus de ioga. Potser el nostre ioga no és el que atrau tant a la gent jove, perquè nosaltres sí que fem una part física important, però amb un manteniment de salut, però no som molt exigents físicament. És a dir, sí que volem mantenir una salut, però el que fem, sobretot, és anar més enllà i obtenir un benefici emocional i mental. I aquí és on el nostre punt fort, que és molt necessari, perquè ja t'estic dient, fa poc temps que estem veient gent molt jove amb atacs d'ansietat, amb atacs d'angoixa, amb problemes d'autoestima molt grans, i aquí és el nostre punt fort, no? Però bé, aquesta part tan més esportiva o més competitiva, nosaltres no la tenim. I bueno, aquí la gent jove, doncs, està bé potser a vegades començar amb un ioga d'aquest tipus, i a mesura que vas aprofundint, causa la necessitat fer aquest canvi.
Estàs escoltant Dones per la Història.
I he estat llegint, Mònica, perquè sempre quan venen convidades intento cercar coses, trobar informació, que tu vas conèixer a l'Eva Nazarre, no?
Sí.
Que va ser justament, part de la llegenda, no?, de Premià de Mar.
Sí, jo vaig viure tota aquella llegenda, jo la vaig viure. Mira, jo vaig començar aquí, al gimnàs de l'Arió, amb ella fent Tai Chi Chi Kung. Ella i la seva parella en aquell moment, que era el Víctor, ara no me'n recordo del cognom, i vaig estar amb ells, i va ser el moment que va esclatar tot, que deia que estava en una secta, que hi havia periodistes aquí...
Que la cercaven i...
Que la cercaven. Pobra dona. No, la Eva el que va tenir va ser un creixement espiritual molt gran, va decidir per problemes personals seguir un camí del Tai Chi, el Chi Kung, perquè li anava molt bé personalment, i sí, vaig estar amb ella. Va ser la meva primera mestra.
Va ser la teva primera mestra, i després s'ha mantingut la relació amb el temps, o no?
No, perquè jo era jove, tenia moltes inquietuds, i de seguida vaig conèixer el José Luis Serra, vaig conèixer altres professors de Tai Chi, i vaig decidir, doncs, formar-me com a professora de Tai Chi Chi Kung. Llavors ella no em podia oferir la formació, així que jo vaig passar. Però sí que mantinc el contacte amb gent d'aquella època. Quan veig la gent d'aquella època, em fa molta il·lusió, sempre li envio molts records. Si la Eva escolta això, doncs una abraçada enorme. I em van dient com li va i tal. És a dir, sé d'ella per altres persones, però la relació amb ella ja, malauradament, no. Està a Madrid, crec.
Sí, s'ha anat movent. Sí. Amb tot aquest temps, també em va bé això que ens expliques i la referència que fèiem de l'Eva Nassarri, perquè amb el pas del temps la imatge del ioga també ha anat modificant-se i la gent l'ha anat coneixent, no? Al principi era com una cosa potser estranya d'un grupet d'uns quants, sectària. I home, això ha anat canviant, s'ha anat obrint una mica la ment, no?
S'ha anat obrint la ment, però sí que encara trobem molts casos, ara aquí tenim amb Masnou Altamayo,
sí,
no? On gent aprofitant les disciplines espirituals, aprofitant que ve gent que és sensible o que està en situació vulnerable, s'aprofita d'això per treure poder, és a dir, amb poder i per abusar. I això és una realitat dins del món del ioga. Jo mateixa he vist molts gurús, i ho he viscut en primera persona, que s'aprofiten de les persones que van al curs perquè estan en una situació de poder, perquè la gent tendeix a idolatrar, com que hi ha un buit espiritual, hi ha un buit d'ètica i un buit de valors en la nostra societat, ha caigut una miqueta, ja no tenim confiança en la religió que teníem, i ens trobem una època així com buida, no? La gent busca i l'espiritualitat de l'Orient doncs és com una cosa que podem acceptar més fàcilment, no? Però, ostres, també està, perdó la paraula, plena de persones que abusen.
Totalment.
Llavors s'ha d'anar amb compte, Llavors, sí, el ioga s'està obrint arrel de que uns quants famosos han practicat ioga, per exemple, ara corria per xarxes el vídeo de la Madonna parlant del ioga, no? De lo bé que li sent, l'estima, etc. I s'ha anat portant a la gent. Llavors, el que hem de fer la gent ara és tenir els ulls ben oberts, distingir aquests professionals que cada cop són menys, perquè ja dins la gent mateixa, entre nosaltres, ja anem parlant, ei, compta amb aquest, compta amb l'altre, i anar netejant també, perquè és una disciplina molt beneficiosa, però com sempre, quan tu estàs vulnerable, estàs...
Clar, receptiu justament en tots els camps, no? Tant en lo bo com en lo negatiu, també.
De dona a dona. La dona que inspira a la dona.
I Mònica, si et preguntem una dona que t'inspira o que t'ha acompanyat a la vida o que t'ha servit com a referència, qui en podria ser?
Bé, en el meu món això és difícil, perquè el ioga sempre és una disciplina feta per homes i per homes des de la necessitat. Ara, de fet, com que les practicants som dones, hem de fer tota aquesta feina de repensar. Però aquest estiu, que en parlàvem, m'he estat llegint la biografia de la Frida Kahlo, he estat investigant, m'he vist alguns documentals, i déu-n'hi-do com el que m'inspira d'ella és com amb tot el dolor que portava a sobre, amb tot el cos magullat, operacions, bueno, amb molta invalidesa i amb molt dolor, va ser capaç de donar-li la volta i treure aquesta creativitat, aquesta innovació, aquesta força, aquest poder que tenia ella, no? Que al final ella va acabar brillant per si mateixa, malgrat tota aquesta situació. I a mi això em connectava amb una força d'esperit molt gran. I com és capaç d'estar en el present, portar les seves percepcions a la pintura, veure què hi havia al darrere, que estava tot amagat, llavors... M'ha inspirat molt aquest estiu la Frida Kahlo.
Doncs escolta'm, avui ens has inspirat tu també a nosaltres. Ai, amb aquesta entrevista, amb aquesta conversa. Gràcies per acompanyar-nos.
Un plaer molt gran. Moltes gràcies per haver pensat en mi.
Gràcies. Fins la propera, Mònica.
Fins la propera.
Dones per la Història, un podcast de la Xarxa.